Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier Moret, com va la vida?
Molt bé.
Esperançat?
Sí, perquè veig que això es va obrint, que el virus sembla que es retira i que bé, sempre no podem descartar que torni, però de moment anem millor que fa un mes.
Pel nostre negociat, Moret, sembla que potser podrem viatjar una mica, o si més no ens podran venir a veure, perquè Espanya dic que obre les fronteres aviat.
Sí, això m'obre l'esperança a mi també, perquè esclar, a mi m'agrada viatjar, m'agrada que vinguin els viatgers de fora, i espero poder-me'n anar aquest estiu a alguna banda.
Però escolta'm, això de poder veure les ciutats catalanes i les grans ciutats de l'estat espanyol també sense turistes, ha estat una meravella per molta gent, eh? O redescobrir Barcelona sense turistes, no?
Sí, sí, sí. És una meravella i que no ens imaginàvem que pogués passar. El que passa que, clar, també després mirar el factor econòmic i hi ha molta gent que ho està passant malament per culpa d'això, i que esperem que s'animi. Està bé per un temps, diguem.
Està bé per un temps. Escolta'm, tens plans per aquest estiu ja o no?
Tenia pensat anar-me'n al juliol o a l'agost a Islàndia a visitar uns amics islandesos, però m'estic esperant uns dies que s'aclareixi què passa amb això i gairebé segur que al setembre tornaré a un altre país que m'agrada molt, que és Grècia.
Molt bé. Doncs tu i la teva nyora de Grècia. Abans, però, Moret, avui ens proposes un viatge bastant proper, que jo crec que aquest estiu precisament tindrà molt èxit. On marxem avui?
Els castells càtars.
Propera destinació...
Els castells càtars. També coneguts com castells del país càtar. Són denominacions utilitzades bàsicament pel turisme contemporani per designar un conjunt de castells ubicats en la regió occitana on es va desenvolupar majoritàriament el catarisme al segle XII. La majoria són localitzats al voltant de la vall d'Ot. Castrums amb ciutadelles i fortaleses que van albergar els albigesos.
Avui un viatge al passat, un viatge també històric, un viatge al sud de França, Moret.
És un viatge molt proper a l'altra banda dels Pirineus, però que si has estudiat història o si estàs familiaritzat amb la història dels càtars i fins i tot de Catalunya, doncs encara el disfrutes més, perquè veus aquests castells que estan situats en uns turons i en unes muntanyes d'aparença inaccessible i t'agafen ganes de saber què hi havia al darrere de tot això. I això són els càtars.
Per tant, avui, un viatge senzill que podem fer amb cotxe des de Catalunya, no? Perquè no sé si hi ha fins i tot algun tren que hi arriba, però potser hi arribarem més ràpid amb transport privat, eh?
Sí, és millor anar en cotxe perquè els castells queden clar a les muntanyes i queden lluny de les poblacions, però és una ruta molt agraïda perquè vas seguint i vas trobant un castell cada pocs quilòmetres i llavors hi ha un moment que vas resumint aquesta història dels càtars, que era una heretgia del segle XII o fins i tot del segle XI, que van reprimir de manera molt bèstia el rei de França i el papa al segle XIII, i això va provocar que es refugiessin durant un temps amb uns castells situats a llocs inaccessibles, que són el que queda de l'heretgia aquesta dels càtars.
És a dir, aquests castells és on s'hi van refugiar els heretges, no?
Sí.
Els heretges càtars.
Sí, sí, sí.
I els van construir ells mateixos.
Exacte. Perquè els càtars, diguem que vol dir purs en grec, ve de la paraula puresa en grec, llavors era una heretgia que el que buscava era menys poder material per l'Església, més protagonisme a les dones, diguem que era una heretgia que avui seria moderna, una vida espiritual més pura, i llavors això no xocava amb l'Església oficial. I fins al punt que el papa va decretar una croada contra els càtars, el papa Innocenci III, que va començar el 1209 a la ciutat de Béziers d'una manera molt bèstia, que van cremar amb una església allà, van tancar tots els càtars i més gent de la població, i l'enviat del papa va dir: mateu-los a tot, que Déu ja triarà quins són els seus. I llavors va ser una gran matança que va ser l'inici de la croada càtara.
com tantes altres vegades, aquí la religió i el poder monàrquic es van ajuntar, no?, per anar contra els càtars, en aquest cas. En aquest cas, el papa i el rei de França, no?
Exacte. I, a més, llavors, en Occitània, encara una realitat política, i manava el comte de Tolosa, que es va aliar amb el rei Pere II de Catalunya, que va participar el 1213 a la batalla de Moret contra les tropes papals manades pel Simó de Montfort, i van perdre, diguem, els catalans i els occitans, i això va suposar la fi del projecte polític d'Occitània. I, a més, el rei Pere II va morir en la batalla, que era el pare, va ser el pare de Jaume I.
És a dir, el rei Pere II i el comte de Tolosa es van ajuntar i van perdre.
Exacte. Mm-hmm. Sí, allà va ser l'inici del final de l'heretgia càtara, que encara va sobreviure algun dia, algun temps, refugiada en els castells aquests, que costaven molt de conquerir. Però si arribem des de Catalunya una mica més amunt de Perpinyà, a Ribes Altes, que hi ha un bon vi, per cert, allà, a prop hi ha el castell de Queribús, que és l'últim que va caure el 1255, i és una fortalesa que quan la veus està dalt d'un turó que sembla talment un niu d'àguiles, no? Està gairebé fos amb la pedra de la muntanya, a dalt de tot, a uns 800 metres d'alçada, i a més té unes muralles molt fortes i a més una arquitectura molt peculiar, com una sala circular amb una columna al mig, que diuen que també formava part dels rituals de l'heretgia càtara, que eren diferents que els de l'església tradicional.
Avui amb el Xavier Moret, un viatge al sud de França, una lliçó històrica per arrencar, per conèixer l'aparença també d'aquests castells càtars. A quin segle ens situem exactament, Moret?
Bé, això comença el 2009, la croada anticàtara, i aguanta bàsicament fins al 1255, que cau Queribús, el castell de Queribús, on s'han refugiat els últims càtars, encara, o sigui, el segle XIII. N'hi ha alguns que fugen a Catalunya, i encara a Catalunya queden alguns càtars que sobreviuen durant un temps.
Per tant, segle XIII, amb, sí, amb uns castells situats doncs en llocs d'aparença inconquerible, no? Que servien d'alguna manera com de refugi i això que m'explicaves, que eren molt difícil doncs, de penetrar, no?
Exacte, això ho veus clarament amb el primer dels castells que trobes, que és Queribús, després de Peirapertusa. També vas veient, és el més monumental, potser, d'aquests castells. Té una muralla immensa de més de 2 quilòmetres a dalt de tot d'un turó rocós i vas veient com vivien allà amb unes condicions de defensa increïbles, no? I podien resistir molt de temps, no? Mm-hmm. Però, mica en mica, esclar, els exèrcits del rei i del papa eren molt poderosos i van anar a fer-se amb la majoria dels castells. No amb tots van poder.
Quants n'hi ha?
No els he comptat exactament, però deuen ser una cinquantena. Però n'hi ha alguns que queden a una torre només. Queribús queda bastant complet, Peirapertusa també, Puigllorenç també, que te'l trobes una mica més enllà. Després n'hi ha un que es diu Puigverd, que és més cortesà, que és una mica posterior i que ja té un pati gran d'armes. Els altres estan construïts en un espai tan mínim, dalt del turó, rocós, que no hi cap gairebé ni una mica de verd. En canvi, Puigllorenç és una mica més agradable en aquest sentit i el que potser és més representatiu és Montsegur, que té un nom ja molt poderós i que és un castell que va resistir 13 mesos de setge per part de les tropes del papa i del rei de França i va caure el 1244, que això va suposar gairebé el final de l'heretgia dels càtars. Mm-hmm. Montsegur val molt la pena anar-hi, perquè està situat a 1.200 metres, però és una excursió accessible, i llavors un cop dalt és un castell que és com un triangle fortificat, al caire d'un precipici, i allà van resistir durant molt temps, i cada 24... hi ha la llegenda o la certesa que cada nit de Sant Joan ja el sol entra per un costat i surt per l'altre. O sigui que vol significar que té una vida espiritual i una arquitectura que ja tenia en compte aquestes coses.
Escolta'm, i com són aquests castells? Ho dic perquè no sé si a vegades els castells són ostentosos, no? I precisament els càtars defensaven doncs, allunyar-se d'aquest materialisme, d'aquesta riquesa. Es veu això? Són austers?
Bé, com que són ruïnats, la decoració ja no hi queda, però són uns castells que es nota que la principal funció és la defensa. O sigui, són unes muralles molt amples, moltes dependències de torres, de sales preparades per defensar-se i per hostatjar la gent, més que no pas per disfrutar de la vida. Potser el de Puigllorenç és el que més està preparat per això, però els altres, com el de Montsegur, són castells que estan... La principal funció és la defensa. A Montsegur, per cert, quan va caure el castell el 1244, van cremar en l'anomenat Prat dels Cremats, que porta aquest nom, 200 càtars a la foguera. I allà hi ha un monument que recorda la mort d'aquests càtars que van deixar pas ja a les tropes, que les tropes es poguessin expandir tot el que volguessin. I una cosa molt curiosa de Montsegur és que hi ha la llegenda del tresor de Montsegur. És una cosa que en el poble de Montsegur, que està al peu del castell, t'ho venen molt perquè és una llegenda misteriosa que parla d'un tresor. Alguns diuen que són molts munts d'or, altres diuen que és un tresor espiritual, que era el secret de la felicitat. En qualsevol cas, això fa que a Montsegur hi vagi molta gent i que valgui molt la pena visitar-lo.
Escolta'm, hem arrencat aquesta ruta a Perpinyà, hem continuat cap a l'oest, hem vist castells com aquest que em comentaves de Puigllorenç, el de Parapertusa també, que diuen que són aquests impressionants, i crec que si continuem en ruta cap al poble de Miralpeix, també hi ha zones medievals ben conservades i a Foix hi ha un altre castell, no?
Sí, Miralpeix és un poble, Mirepoix, que diuen els francesos.
Mirepoix, sí, ho hem traduït al català, exacte, sí, sí. Però és Miralpoix.
Però el nom era Occità, sí, que era Miralpeix, suposo. I llavors és un poble molt bonic, que té una catedral i una plaça medieval ben conservada, preciosa, on s'hi fan o s'hi feien festivals a l'estiu, quan no era temps de coronavirus. La pena visitar Miralpeix, queda mar lluny del castell de Montsegur. I després, més enllà, hi ha la regió de l'Arieja, hi ha Foix, que és un castell on hi havia el comte de Foix, que és un nom que ha quedat a la nostra història. Hi ha el castell que domina la ciutat, com tots, situats dalt d'un turó, però en aquest cas està amb la ciutat allà mateix i pots pujar a peu, pràcticament. I aquest també va ser conquerit per les tropes del Simó de Montfort, però es conserva més que els altres i per això val la pena arribar-se fins a Foix, per veure, a part de que la regió és molt verda i molt maca, sempre amb el Canigó al fons, que és la gran muntanya. Foix és un castell menys destruït, diguem, i per tant més visitable.
Hi ha una llegenda sobre el tresor dels càtars, crec, oi, Xavier?
Sí, em parlava la llegenda del tresor dels càtars, que diuen que es guardava a Montsegur i que el conquerir les tropes... Algú el va aconseguir, un càtar va aconseguir despenjar-se al castell i endur-se'l fora. Hi ha moltes versions. N'hi ha una que diu que és el tresor amb or i pedres precioses, una altra que diu que és el tresor espiritual, que era el secret de la religió dels càtars i de la felicitat, que no és broma, i n'hi ha una tercera que explica... Hi ha un poble no massa lluny de Montsegur, Rennes-les-Châteaux es diu, que aquest poble... Hi va haver un abat a finals del XIX, començaments del XX, l'abat Sonnier, que de cop i volta, fent obres en la seva església, va trobar alguna cosa que no se sap ben bé què és, i que gràcies a això va poder fer-se una casa increïble que encara es conserva i va poder fer molts diners, no? I la llegenda diu que era el tresor càtar. I ja d'aquí, a partir d'aquí, se'n va fer un llibre, reportatge, que es diu L'enigma sagrat, que el que deia és que havia trobat el secret de l'arribada de Maria Magdalena a les costes del Rosselló i que això li havia pogut permès trobar el secret del Gran Grial, cosa que va desenvolupar més tard el Dan Brown a les seves novel·les i que segueix viva en la imaginació popular com el secret dels càtars i la seva continuació avui dia.
Interessantíssim tot això avui que ens està explicant el Moret amb aquesta part llegendària, evidentment, també, quan ens tractem d'una visita històrica com aquesta. Escolta'm, això deu formar part d'una ruta turística, no, també, Moret? Sí. Està molt massificat? O ens hem d'esperar que aquest estiu tots els catalans que ens podrem moure poc anem cap al sud de França? O sigui, tindrà un boom també aquestes sortides o ja ho era prèviament?
Diguem que ja ho va ser durant un temps, però tot i així la platja segueix guanyant el turisme de masses, no?
Clar.
Aquí hi ha una ruta turística molt ben marcada, la ruta dels càtars o dels albigesos de la ciutat d'Albi, i llavors et trobes gent, però no és l'accés que et pots trobar a la platja. És una zona muntanyosa, molt agradable d'anar fent amb cotxe, i pots trobar càmpings ben equipats amb cabanyes, pots trobar hotelets i molts restaurants on hi ha la cuina aquesta francesa que es menja molt bé.
Mm-hmm. Per tant, és una proposta fantàstica i també entenc que potser el final del viatge o d'aquest recorregut que avui estem proposant pot ser Carcassona, no?
Exacte, és un bon final de viatge a la ciutat de Carcassona, que és la que queda ja més al nord, però també hi havien hagut càtars allà i també hi van passar els de la Croada per conquerir la ciutat, però es conserva molt bé. Més que conservar-se, la van restaurar bé. Té un doble recinte de muralles, hi ha la ciutat alta i la baixa. La ciutat alta té un doble recinte de muralles amb què pots passejar per les muralles, les torres d'homenatge, els carrers empedrats. És molt bonic. Ho va restaurar el Violet Ledic, que era un francès mític. Potser es va passar una mica posant unes taulades de cucurutxo d'aquestes que semblen de conte de fades, però tot i així per dins, en vista de fora ja impressiona perquè té les vinyes al voltant, Carcassona, però quan hi entres i passeges també és una ciutat on passejar es fa molt agradable.
I molt a prop de Carcassona hi trobem el canal de Midi, no? Sí. Que és navegable, sí. Més, no?
Sí, el canal de Midi és un canal, bueno, és un vell projecte dels agricultors francesos que volien unir mitjançant canals d'aigua navegables l'Atlàntic amb el Mediterrani. Llavors això ho van posar en marxa fa segles, ja van començar el segle a finals del XVII, i ara és navegable, el que passa que hi ha moltes escluses, o sigui que hem de nivellar sense terreny la navegació a les cluses de seguir després, però jo he fet un tros i és molt agradable perquè pots anar aquí, la velocitat no compta, el ritme és lent, però vas entre un paisatge molt agrícola, amb arbres, normalment està flanquejat d'arbres el canal, i llavors pots anar arribant a diferents ciutats, pots anar-te parant, pots fer la ruta en bicicleta al canal si no vols fer la embarca, que és les peniches, aquestes franceses que naveguen al canal, però et dona una manera de viatjar lenta, que és molt agradable, i que ara s'ha muntat bastant de cara al turisme i pots trobar barcasses per navegar on et porten xampany francès, et porten ostres, i pots navegar a ritme lent, diguem, sentint música d'òpera, cosa que fa que el viatge passi molt millor.
Quants dies necessitem per veure els càtars?
Els càtars no necessites un excés de dia, ho pots fer en 10 dies. Depèn, hi ha molts castells, si mires només els que hem anomenat, que són els de més a baix, i acabes a Carcassona, en 8 dies en tens prou. Que passen, hi ha alguns més amunts, com els de les Tours, a la Muntanya Negra, o Minerva, però això ja queda més lluny. Jo diria que amb aquesta ruta, en 7 o 8 dies, ja te la faig.
En família s'hi pot anar o sí, serà avorridot pels nens?
No, és una... pels nens és ideal, perquè això, els castells són com castells en el lloc on estan situats, semblen trets d'un conte. O sigui, són d'aquests castells que quan un nen dibuixa un castell el dibuixa així, situat a dalt de tot, de la muntanya, a dalt del turó i fos amb les roques.
Mm-hmm. Escolta'm, tinc aquí al darrere el Joan Bota, que m'acaba de dir per l'auricular... evidentment, ell és un gran amant de la muntanya i d'aquestes travesses, i diu que et pregunti pel camí dels bons homes des del santuari de Caral. Diu que és mític.
Sí, és mític. Aquest camí és els bons homes eren els càtars, o sigui, que eren els que anàvem... Està marcat també, és una ruta que passa pels Pirineus, i llavors està marcat el que seguien els bons homes, els perfectes dels càtars, i llavors això ja és més, abans parlàvem de fer un viatge amb cotxe en família, això ja és més per muntanyencs i que
s'ha d'estar en forma.
Pena fer-ho, eh?
S'ha d'estar en forma aquí.
Sí, s'ha d'estar més en forma i preparat a estar uns quants dies a la muntanya, no? Mm-hmm. Els càtars, de fet, van arribar fins a Morella, segons consta. Hi ha un castell, ruïnes d'un castell càtar a Llinars, o sigui que estaven arribats a Catalunya, el que passa que ja no tenien el poder que van tenir quan estaven aliats amb el comte de Tolosa, el comte de Foix i el comte Trencavel de Carcassona.
Què se'n va fer dels càtars? Van desaparèixer completament?
Van desaparèixer, però perquè van ser derrotats i en algun cas aniquilats. Però diríem que hi ha un interès per ells que renova en certa manera el seu esperit. Aquesta heretgia càtara és molt estrany que hi hagués una heretgia tant al cor d'Europa, normalment era la part oriental, i aquesta heretgia ara hi ha molts que la defensen. Jo viatjant hi he anat unes quantes vegades als castells càtars perquè està a prop i m'he trobat sectes estranyes que reivindiquen els càtars, es vesteixen amb túniques blanques, fan cerimònies a la llum de la lluna. Sobretot si vas per la nit de Sant Joan a Montsegur, segur que en trobes molts d'aquests, que en certa manera reivindiquen això, el que reivindicaven els càtars, una església sense poder material i més connectada al món espiritual.
Mm-hmm. En qualsevol cas, el sud de França té un munt de possibilitats que segur també que aquest any molts catalans doncs, aprofiten per redescobrir la Catalunya Nord i una mica més amunt, no?
I tant.
Uh-huh. Xavier Moret, mentre esperem que arribi aquest estiu i aquesta obertura de fronteres, ens conformem amb aquests viatges a través de les teves cròniques. Cuida't molt.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.